Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, la vida està feta de relacions familiars, de relacions sentimentals, de relacions laborals. Les relacions ho envolten tot, perquè som uns éssers socials, inclús al alt nivell polític, quan parlem de relacions diplomàtiques. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, degut a l'enfrontament dialectal entre el ministre de Transports, Òscar Puente, i el president argentí ultradretà, Javier Milei, les relacions entre Espanya i Argentina han quedat tocades, i veurem si això té conseqüències econòmiques, que tal com està Argentina, no seria el més adequat. Una relació amb l'ultradreta, que precisament a les portes d'unes noves eleccions el 9 de juny, Europa també s'hauria de fer mirar, si no vol que el seu Parlament viri cap a unes polítiques com a mínim tan extremistes com les que s'han viscut aquest cap de setmana a Vistalegre. I quan les relacions no funcionen, apareix la justícia. Fa dècades, per exemple, que Israel és un dels grans aliats del món occidental, no només de la Comunitat Europea, també dels Estats Units. Però quan tenses la relació, es trenca, i no queda cap altra sortida que denunciar-ho públicament quan els errors són evidentment notoris, precisament també per extremistes. Així, el Tribunal Penal Internacional dictava ahir mateix una decisió històrica, una ordre de detenció contra tres líders de Hamas, però també contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu ministre de Defensa per crims de guerra davant del que continua passant a Gaza. És evident que això afectarà d'alguna manera o altra la relació que sempre hi ha hagut entre Israel i el món occidental. El món i les seves relacions estan canviant davant dels ulls de tothom i, malgrat això, encara és aviat per dir cap a on canvia. Són les 8 i gairebé 2 minuts repassem els principals titulars d'aquest dimarts 21 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Pendents, ara ho dèiem, de la crisi diplomàtica entre Espanya i Argentina després de les declaracions del president argentí Javier Milei contra Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez.
I és que el govern espanyol podria trencar relacions amb el govern argentí si el president Milei no rectifica les seves acusacions de corrupció contra Begoña Gómez. I a tot això, la Guàrdia Civil no troba indicis de delicte en els negocis de la parella de Pedro Sánchez.
I el fiscal del Tribunal Penal Internacional demana que s'emeti una ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu i tres líders de Hamas.
Sí, els acusa de crims de guerra des del 7 d'octubre passat, quan es va produir l'ofensiva sorpresa coordinada per Hamas cap a territori israelí. Ara la petició serà analitzada per juristes del tribunal.
I l'Ajuntament de Barcelona limitarà a 6 mesos l'estada de persones sense llar en pensions.
I és que el consistori de Jaume Collboni està treballant en un nou sistema de gestió dels allotjaments temporals d'urgència que contempla limitar el temps en aquests recursos. Segons dades de l'Ajuntament, durant el 2023 hi van passar unes 3.000 persones de mitjana cada mes.
Per cert, que l'estat espanyol és el primer accionista de Telefònica.
El govern de Pedro Sánchez ja és el propietari del 10% d'aquesta empresa, un moviment marcat pel Consell de Ministres amb l'objectiu de ser l'accionista principal. La intenció era assegurar-se que el control de la companyia continuava a mans estatals.
En plan esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol guanya 2-1 a l'Oviedo i s'assegura jugar els play-offs d'ascens a primera divisió.
Sí, amb aquesta victòria encara manté també les opcions d'ascens directe, però serà complicat per aconseguir-ho. Necessitaria guanyar els dos partits que queden i esperar una carambola de resultats amb els primers rivals classificats al capdamunt de la taula.
I pel que fa al futbol femení, Alexia Putellas tanca un acord amb el Barça per la renovació del seu contracte.
A falta que es confirmin els detalls per part del club, Alexia renovaria en principi per dues temporades amb una més d'opcional. Ara només queda signar el document, que es podria fer en les pròximes hores. Podria ser avui tot pendent de l'agenda del president blaugrana Joan Laporta.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé explicarem el nou pas de fauna que construiran a la C12 a l'altura de la presa de Flix per evitar que atropellin les llúdrigues que volen traspassar a l'altre costat. Després parlarem d'una estafa a Palma d'un home que va estar traient diners durant 3 anys del compte corrent d'una persona morta, i al final escoltarem el nou disc de la Billie Eilish.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient fresc, 16 graus ara mateix a Barcelona, 17 a Tarragona. En canvi, hi ha 12 a Girona o 13 graus a Lleida, unes temperatures que al centre del dia es mouran entre els 22 i els 26 graus aproximadament. Són temperatures normals per l'època de l'any, amb un dia que es lleva amb bastantes clarianes, tot i que amb alguns bancs de boira on ahir a la tarda va ploure, i també amb un augment de la nuvolositat ja a partir de mig matí a les comarques del nord i del nord-est. I és que a partir de migdia i primeres hores de la tarda hi haurà ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Girona i del nord de Barcelona, localment intenses i que poden acompanyar-se també de pedra o de calamars. Per tant, tinguem en compte, sobretot de cara a la tarda en aquest sector. En canvi, al sud i a ponent l'ambient serà més assolellat durant tota la jornada d'avui. De cara a demà, la mateixa situació que avui. Matí, relativament tranquil, i a la tarda, ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, sobretot comarques de Girona i també del nord de Barcelona, amb temperatures que grau amb un grau avall no variaran gaire i es mantindran fresques a primeres hores del matí, però més suaus i agradables al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Matí molt complicat a les carreteres catalanes. Destacar un accident a la Diagonal de Barcelona que obliga a tallar un carril i provoca 6 quilòmetres de congestió a la B23 a l'arribada a la capital catalana. També es talla un carril a l'AP7 al Penedès per un accident que ha provocat 10 quilòmetres de lentitud al tram de Castellví de Rosanes a Gelida en direcció Girona, i a l'A2 també a Martorell per una avaria es provoquen un quilòmetre de lentitud en direcció Lleida. Pel que fa a les retencions, complicacions habituals a la B23 i la 2 amb densitat a Sant Andreu de la Barca i a Sant Joan d'Espí, que afecta també la B24 en el seu enllaç, i també hi ha retencions a la C32 des de Viladecans, tot en sentit Barcelona. A l'altra banda de la ciutat, complicacions a la C58 a Montcada i a Sabadell cap al sud, també Ripollet cap al nord, i a la P7 a Barberà hi ha congestió en els dos sentits de la via. Pel que fa a les rondes, hi ha molta congestió a les dues vies, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bueno, ara t'explicaré.
Ah, va. Doncs vinga, va, aquí li donem el bon dia.
A mi hi ha una cosa que ja em despista molt, que sí, és sortir de casa amb llum de sol.
És extremadament estrany.
Jo surto i dic, a veure, què està passant? No,
sí, sí, sí.
No m'agrada.
Fa dies, eh? A mi tampoc, perquè sembla que no m'hagi llevat d'hora.
Jo també.
Em molesta que el temps no m'acompanyi.
Que no faci palès que matinem molt, no? Ja hi ha llum del dia. Bueno, bon dia. A una setmana d'aquestes que es despisten, setmana curta. Carat el sol. Tornem a la càrrega amb el canvi de cadires de les sensacions. A veure, avui és dimarts, però aquí tenim la sensació de que és dilluns, però demà ja serà dimecres i tindrem tertúlia esportiva i quedaran dos dies per terminar la setmana.
Sí, sí, sí.
Per tant, a veure, aquest canvi no sé si ens té fotuts o millor de lo habitual, perquè, clar, si el pitjor dia de la setmana al final hem convingut que és dijous, arribarem a divendres amb sensacions de dijous, però ja s'haurà acabat la setmana, per tant, bones notícies.
M'estic
explicant,
no? No gaire, però bueno, estem entenent.
El que vull dir, el que vinc a dir, és que és una setmana que es farà estranya, en principi, no? Avui és dimarts, però tenim el sabor de dilluns, en fi, no sé. Que bon dia de dimarts, dilluns, o el que sí, cadascú ja que miri si per bé o per malament. Però la setmana és curta per a moltíssima gent. No per tothom, eh? No, per tothom. La Júlia diu no.
No, és que hi ha molts amics que em deien, jo he d'anar a treballar i tu no. Bueno.
Pues,
què vols que et digui?
De vegades és a l'inrevés, no?
Clar, i a vegades que és al revés.
Exacte. Doncs,
que molts festius, sí, aquí els hem treballat.
Exacte.
Sí, sí, sí.
No se sap mai.
Escolta'm.
Però bueno, setmana curta. Demà dimecres.
Vitamines, per aquí.
Sens dubte, per als culers, perquè continua el Sainet protagonitzat per Xavi i Jan Laporta. A veure, divendres explicàvem com estava el pati a Can Barça, molt, molt embolicat, i la cosa continua de la mateixa. Com?
Continua.
Continua de la mateixa manera. Vàries rodes de premsa de Xavi Mestart i assegurada la segona plaça de la Lliga, que dona accés a la Supercopa d'Espanya. El paperot de Xavi és considerable i, sincerament, t'agradarà més o menys com a entrenador, Xavi, però no és digne tenir-lo allà responent a la premsa per dir tota l'estona és que jo no sé res, és que ja jo crec que la confiança està intacta i si alguna novetat ja us ho direm.
Ah, ja, d'allò,
Fa una mica de peneta el pobre Xavi allà, que no li diuen res. I si li diuen, no li diuen tot. I, fin. La darrera hora és que la idea de Laporta no ha canviat, que Xavi no serà l'entrenador de la temporada que ve i que tenen en marxa ara sí un càsting d'entrenadors. Ara sí, ara sembla ser que sí. Però la reunió definitiva no es farà fins la setmana que ve, una vegada passi el Sevilla-Barça, que tancarà la Lliga, tot i que no hi ha res a decidir. O sigui, la Lliga ja és tancada, no hi ha res a decidir en la darrera jornada, però li han dit que no, i que ja parlarem la setmana que ve. La excusa ara és que està a la final de la Champions femenina i no volen interferir ni guanyar protagonisme ni res. Però jo crec que és això de, bueno, jo no vull parlar amb ells fins la setmana que ve i mira, ai, Joan, t'has adonat que està a la final de la Champions? Ai, mira, direm que és per no interferir. Val? En fi, molt malament tot plegat i diumenge valem escoltar crits de Xavi sí, Laporta no.
Xavi sí, Laporta no, eh?
No massa contundents a l'estadi, al Lluís Companys, però es van escoltar, cosa que va posar molt nerviós al president, sembla ser. Vaja. En fi, que no es clati tot al final, perquè ara ja està tothom a la palestra, no només Xavi, sinó el president.
Veurem com acaba... Ja s'espera un col·laborat important, aquest estiu.
És tota la temporada, però... Bueno, jo, en fi, no sé, és que és patètic tot plegat. Ja està. Bueno. Culers, moltes vitamines. Royal Provit de 5.000.
A qui no li arrencarà el cotxe avui, va?
Ai, Joan, a qualsevol també, perquè Skynet ens amenaça. Notícia per mi molt inquietant. Sí. Més de 350 executius, legisladors i investigadors asseguren que la tecnologia s'ha de considerar igual d'arriscada per a la civilització que una guerra nuclear o una pandèmia.
Fixa't.
La intel·ligència artificial estem parlant. Diuen que mitigar el risc d'extinció, fan servir aquesta paraula, extinció de la humanitat per la intel·ligència artificial hauria de ser una prioritat global juntament amb altres riscos a escala social, com dèiem ara, les pandèmies o una guerra nuclear. Així ho comuniquen en un breu escrit que han llançat des del Centre per la Seguretat de la Intel·ligència Artificial, una organització sense ànim de lucre que agrupa les principals empreses tecnològiques i departaments acadèmics que estudien aquestes disciplines.
Perdona, es diu Centre per la Seguretat de la Intel·ligència Artificial. No hauria de ser Centre per la Seguretat de l'ésser humà davant la intel·ligència artificial?
Sí, seria més coherent. Però venen a advertir coses d'aquestes. La frase l'afirmen, entre d'altres, Sam Altman, el president d'OpenAI, no? De la intel·ligència artificial, el xat GPT, bàsicament, i altres ments pensant de la infraestructura dels sistemes d'intel·ligència artificial actuals. És a dir, la gent que ha creat i que ha propulsat i que ha propiciat el que ara estem veient com a la intel·ligència artificial incipient, doncs estan dient, ojo, que tot això igual ens porta a l'extinció, val?
Com diu la pròpia paraula, Ai,
exacte. I encara que l'advertiment no és nou, és la primera vegada que es realitza de manera tan contundent i secundada per tantes veus. Perill d'extinció. No, és que arribarà un dia que... Saps què? Perquè ara ho diem i encara no ens ho creiem. Encara...
Jo, perdona, Ves mirant el 324?
Sí.
T'ho dic perquè, si no ho has vist encara, al·lucinaràs. Jo no ho havia vist, o no n'estava informat. Ha fet una pel·lícula amb intel·ligència artificial sobre la vida de Putin, de jove.
Sí.
Amb intel·ligència artificial. És a dir, és Putin, és la cara és de Putin.
De jove.
Sí. No, i d'ara. I feia un...
Ja, és que fa molta por.
Feia por.
Bueno, és que a banda de l'extinció adverteixen de moltes altres coses, entre elles la manca de capacitat de l'home ja de distingir el que és real del que no és real a les xarxes, com a mínim. A les xarxes. No sé, és que això és... Bueno, tranquils, fins que arriba un dia en què diem, bueno, i ara què fem, no? En fi, Joan. Va, avui sense manipular... Et porto la resposta del nostre estimat Luis Enrique.
Sense manipular, eh?
Ah, sí, avui no faig venir res, o sigui, és tal qual.
Val.
Tal qual, a Luis Enrique li van demanar per la situació del Barça i l'embolic de la Porta i Xavi. I Lucho, com sempre, meravellós. L'has escoltat?
No, no, no.
En la seva línia la resposta va ser aquesta.
No sabe, no contesta. Solo miro, estoy obsesionado con la televisión francesa, lo veo todo y miro todo en francés, no me entero de nada de lo que ocurre fuera de Francia.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat al president de l'Argentina, Javier Milei, una rectificació pública per les manifestacions d'aquest contra la seva dona, Begoña Gómez, acusant-la de corrupció durant la seva visita a Espanya. Ho deia així.
La resposta del govern d'Espanya serà acorde a la dignitat que representa la democràcia espanyola i a los lazos de hermandad que unen a Espanya i Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Pedro Sánchez creu que les paraules de Milei no representen el poble argentí, però sí que exemplifiquen el risc de l'ultradreta per la justícia social i també per la convivència. Per tot plegat, el govern espanyol amenaça a trencar relacions amb l'Argentina.
I precisament el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, traslladava aquest dilluns a l'ambaixador argentí, Roberto Bosch, l'exigència de rectificació pública per les manifestacions de Javier Milei, una petició que era, però, denegada.
Álvarez es reunia personalment amb Bosch després de cridar també a consultes l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires, María Jesús Alonso. El mateix ministre considerava aquesta situació el moment més greu en les relacions diplomàtiques entre tots dos països. Segons fonts d'Exteriors, la trobada del ministre amb l'ambaixador argentí transcorria en un marc de respecte i cortesia diplomàtica. No obstant això, el portaveu del govern argentí, Manuel Adorni, reiterava aquest dilluns que no es comunicaria amb el president del govern espanyol. De fet, el govern argentí insta el líder del PSOE a demanar disculpes públicament per la reacció que va tenir a les declaracions de Milei. En qualsevol cas, Buenos Aires descarta que existeixi a hores d'ara una crisi diplomàtica entre els dos països. En una compareixença, Adorni enfatitzava que les relacions entre pobles estan molt per sobre de les diferències que hi pugui haver entre dues persones, fins i tot si són presidents de dues nacions.
I a tot plegat, les grans empreses que es van reunir aquest dissabte amb el president de l'Argentina s'han desmarcat de les declaracions del mandatari i han rebutjat les seves paraules contra el president del govern espanyol i la seva esposa.
Les companyies asseguren que el discurs no atén el llenguatge diplomàtic que han de fer-se servir entre dos països amb estretes relacions bilaterals i han demanat també moderació, tranquil·litat i lleialtat institucional. La catalana Abertis ha defensat que aquest tipus de llenguatge i insults no contribueixen en cap cas a la convivència. Al seu torn, l'aerolínia Iberia ha remarcat que les declaracions es van fer en un acte polític que no tenia res a veure amb la trobada empresarial. I a tot això, precisament la Guàrdia Civil no veu indicis de delicte en els negocis de Begoña Gómez. L'informe policial reconeix que la parella de Pedro Sánchez no té relació amb el milionari rescat d'Air Europa per part del govern espanyol ara fa 4 anys.
I qui sí que ha aprofitat aquesta situació per oposar-se frontalment a Sánchez ha estat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Aquest dilluns ha igualat tots dos presidents, l'espanyol i l'argentí, per la seva manera de fer política.
Feijóo creu que les polítiques de tots dos mantenen segrestats, diu, els ciutadans dels seus respectius països, y que Pedro Sánchez no es la persona más adecuada para donar lliçons.
Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. Creo que a este gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar, con otras formas y de otra manera. Pero, desde luego, tampoco voy a aceptar las lecciones de este gobierno.
I conflicte diplomàtic a banda. Mort assassinat a Etiòpia. El fotògraf i guia de viatges català Toni Espadas. Tot plegat mentre preparava una col·laboració al programa televisiu Socios por el Mundo per al mitjà de Xile, Canal 13.
El Departament d'Exteriors ja s'ha posat a disposició de la família. El canal sud-americà Canal 13 ha informat del succés en un comunicat difós a la seva pàgina web en què explica que Espadas ha estat víctima d'un complex incident mentre gravava el país africà. Espadas feia 25 anys que treballava treballava al continent i, de fet, tenia molta experiència en l'organització de viatges a la zona.
I encara després de l'atac terrorista a Afganistan, que va acabar amb la mort de tres turistes catalans, ara la Corredoria d'Assegurances de les Víctimes ha anunciat que la repatriació dels cossos encara trigarà uns dies.
I és que en ser un país fora de la Unió Europea el procés és molt més complicat. En parla el CEO de l'ATI Seguros de Viaje, Alfonso Calzado.
Es complejo porque en los dos casos, además, en el caso de los fallecidos, han de liberar el cadáver las autoridades donde está el país. Le han de hacer una autopsia, han de determinar las causas de fallecimiento y hay que hacer un informe médico. Y luego adecuarla para el traslado. O sea, hay que embalsamarlos y adecuarlos para el traslado, ¿no? Que no es fácil.
D'altra banda, sí que es preveu traslladar la dona de 82 anys ferida en aquest atac. Serà traslladada amb un avió medicalitzat. L'empresa d'assegurances fa anys que treballa amb l'agència de viatges Agents de Compass, responsable d'organitzar el tour que va patir aquest atac i que, tot i apostar per indrets remots, asseguren que fins ara mai no havia passat res així. Alhora, han vaticinat una davallada del turisme a la zona per la por que es repeteixi un episodi semblant.
Clar, diu l'empresa que, tot i apostar per aquests indrets remots, mai havia passat res així. Clar, fins ara, fins que passa.
I el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha sol·licitat que s'emetin ordres de detenció contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el líder de Hamas, Yahya Sinwar.
Sí, en un document publicat aquest dilluns, el magistrat creu que té motius més que raonables per creure que els dirigents han comès crims de guerra en el marc dels atacs des del passat 7 d'octubre i durant la posterior escalada del conflicte a Gaza. La mateixa sol·licitud que han demanat ordres de detenció contra el ministre de Defensa israelià, el cap de la branca militar de Hamas i també el cap de l'oficina política del grup terrorista. La sol·licitud ara haurà de ser analitzada per un grup de jutges del Tribunal Penal Internacional.
Mentrestant, a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona limitarà a 6 mesos l'estada de persones sense llar en pensions. El consistori de Jaume Collboni està treballant en un nou sistema de gestió dels allotjaments temporals d'urgència que contempla limitar el temps en aquests recursos.
Segons dades del mateix consistori, unes 3.000 persones de mitjana van passar cada mes per aquestes pensions, això durant el 2023. El consistori creu que aquest sistema d'acollida és insostenible i assegura que no dona una solució adequada. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica que aquests centres han perdut el concepte de temporalitat.
Sovint, moltes de les unitats familiars o persones romanen en aquest servei molt més temps, no? Al final, si pensem, ens hauríem de posar d'acord, no? Que vol dir temporal, però efectivament temporal segur que no vol dir 4 anys, no? En una situació com aquesta, sinó que seria un temps més curt.
La mesura s'aplicarà de forma progressiva, mantindrà l'abordatge de les situacions que presentin factors de vulnerabilitat i introduirà també noves formes d'atenció i ajudes per promoure l'autonomia d'aquestes persones. L'Ajuntament ha recordat que en els darrers anys la despesa municipal per fer front a aquesta problemàtica s'ha encarit, situant-se el 2023 en els 34 milions d'euros. El consistori insisteix que afronta la situació sense el suport econòmic de la Generalitat.
I també us expliquem que l'Estat espanyol ja és propietari del 10% de Telefònica, en un moviment que compleix l'objectiu marcat pel Consell de Ministres d'esdevenir l'accionista principal de la companyia de telecomunicacions.
En concret, la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, ha adquirit 567 milions de títols de Telefònica a un preu mig de 4 euros cadascuna. La setmana passada, la SEPI, de fet, ja anunciava que havia augmentat la participació fins al 9% amb 512 milions d'accions. D'aquesta manera, el govern assegura que el control de Telefònica continua a mans estatals després que el fons saudita CTC anunciés la intenció de comprar gairebé el 10% de la companyia en una operació que li atorgava el paper d'accionista majoritari.
8 i 23 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I a aquesta hora seguim parlant del president espanyol, de Pedro Sánchez, que ha assegurat que l'aposta del seu govern per les polítiques de perdó i convivència a Catalunya, en referència als indults i l'amnistia, han estat clau per al creixement econòmic de l'Estat des del 2018.
En una intervenció al Fòrum Creo de Cinco Días, Sánchez ha recordat que el 2018 Espanya era objecte d'una revisió a la baixa del creixement per part del Fons Monetari Internacional, fruit de la situació a Catalunya. I sis anys després, destaca l'economia espanyola creix i els organismes internacionals revisen a l'alça les seves previsions. El president del govern assenyala que el seu partit ha sabut fer una lectura adequada de la situació que ha acabat, diu, donant els seus fruits.
Teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de confrontar ni de amenazar, sino de construir un proyecto común de avance social, cuyos pilares sean esos, el progreso económico, la justicia social y la convivencia. Y tenemos razón quienes creemos que en política como en la vida los problemas se resuelven de frente, sin rehuirlos.
La prova, segons Pedro Sánchez, és que avui ja diu 3 milions d'afiliats més que el 2018 i un més que el gener del 2020, just abans de la pandèmia del coronavirus.
I més qüestions, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ajorna sine die la declaració de Marta Rovira i Oriol Soler pel cas de Tsunami Democràtic.
Així es detalla en una providència coneguda aquest dilluns, i el magistrat nega la possibilitat d'intervenir per videoconferència els investigats Xavier Vendrell i Oleguer Serra, que havien demanat fer-ho des de Colòmbia i Suïssa, respectivament. Per tant, el jutge manté les declaracions dels residents a l'estranger per aquest dimecres, tot i les peticions dels advocats Benet Salellas i Jos Prado. No obstant això, l'Audiència Nacional accepta la petició dels advocats Íñigo Iruín i el mateix Salellas de suspendre la declaració de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i de l'empresari Oriol Soler.
Ja pot anunciar el jutge Manuel García Castellón el que vulgui, que si ho ajorna sine die, tothom recordarà que estem pendents de l'aprovació al Congrés dels Diputats d'una llei que es diu Llei d'Amnistia. Per tant, gaire sine die no podria ser. I sobre el cas d'espionatge a Pegasus, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest dilluns que no hi ha cap dada que permeti concloure que el robatori de dades amb el sistema Pegasus, el telèfon del president del govern espanyol, el ministre de l'Interior i el seu propi, suposés una fuita de secrets d'Estat, tot i que admès, això sí, que va afectar la seva intimitat i dades personals.
Robles ho ha dit durant la seva compareixença a la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés dels Diputats.
Resulta claro que la seguridad nacional no se ha visto afectada por las mencionadas infecciones, como sí ha podido verse la intimidad y datos personales de los que éramos titulares de aquellos móviles.
Tot plegat després que l'Audiència Nacional reobrís el passat 23 d'abril la causa després de rebre noves dades procedents de França sobre l'espionatge. Prèviament, el Centre Criptològic Nacional havia certificat el robatori de diversos gigas de dades de tres telèfons, això durant el 2021.
I un darrer apunt polític, perquè la ministra de Sanitat, Mònica García, ha presentat la seva candidatura per formar part del Consell Executiu de l'Organització Mundial de la Salut, òrgan de governança de l'organisme internacional.
I en cas de prosperar, seria la primera vegada que Espanya és al Consell Executiu des del 2005. Això permetria, dic García, que Espanya tingui un paper rellevant, que fins ara no havia tingut en un organisme amb el qual, després de la pandèmia, encara hi ha molta més relació per la forma de concretar les polítiques públiques i entendre la salut com una política global.
I encara us expliquem que el líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ha anomenat el fins ara vicepresident del país, Mohammed Mokhbet, com a nou president interí després que aquest dilluns es confirmés la mort en un accident d'helicòpter del fins ara president iranià, Ebrahim Raisi.
I al mateix temps, Khamenei ha decretat 5 dies de dol al funeral de Raisi i els altres tripulants, entre ells el ministre d'Exteriors, tindran lloc. Serà avui a la ciutat de Travitz, al nord-est del país, una zona propera a la frontera amb Azerbaijan i Armènia, i precisament cap on es dirigia el vehicle abans de l'impacte. Després de la cerimònia, el cos de Raisi serà traslladat de la ciutat nord-oriental de Majdat, on l'expresident havia nascut.
I també en clau internacional, el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales permetrà al fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentar un nou recurs a la petició d'extradició dels Estats Units.
En una decisió que s'ha donat a conèixer aquest dilluns, els magistrats Victoria Sharp i Adam Johnson han rebutjat les garanties que havia ofert Washington i que asseguraven que l'activista tindria un judici just si finalment era traslladat al país nord-americà. Aquesta decisió, de fet, suposa una victòria parcial per Assange, que des de mitjans del 2019 es troba en presó provisional al complex de màxima seguretat de Belmarsh, a les afores de Londres, després de ser expulsat de l'ambaixada de l'Equador de la capital britànica.
I tornem cap a casa nostra per parlar-vos sobre mobilitat, perquè aquest dilluns han tornat a Barcelona i a la seva àrea influència prop de 300.000 vehicles després del pont de 3 dies per la segona Pasqua.
Una jornada que es desenvolupava sense incidències destacables i les poques que es produïen tenien com a protagonista principalment l'AP7. Per exemple, un accident a l'alçada de Subirats en sentit nord provocava 16 quilòmetres de retenció des de Vilafranca, en el que representava un dels fets més destacats de la jornada. El sinistre provocava 3 ferits amb lesions de caràcter menys greu. En un altre accident, aquest a la C32, també hi havia retencions perquè calia tallar la via entre el quilòmetre 37 i 38 a Sitges mentre actuaven els serveis d'emergències.
I més temes, perquè el preu mitjà de l'habitatge de compra a Catalunya ha caigut un 0,9% el primer trimestre de l'any 2024 respecte al trimestre anterior.
Baixa especialment el preu de l'habitatge d'obra nova, un 2,6% més barat, mentre que el de segona mà es redueix un lleu 0,6%. A l'estat espanyol, els preus han augmentat un 0,8 en comparació amb l'últim trimestre del 2023. Catalunya, de fet, és la quarta comunitat amb el preu de compra més car, a certa distància i per darrere de Madrid, les Illes i el País Basc.
I anem cap al Pallars, perquè la presència inusual d'ossos a pocs metres dels pobles a la Vall Ferrera ha fet que una setantena de ramaders de la zona surtin al carrer per demanar a l'administració una millor gestió d'aquests animals al Pirineu.
I és que els ramaders consideren que la gestió que s'està fent és nefasta i denuncien que els animals que s'han vist no mostren cap temor a la presència humana i, de fet, s'acosten temeràriament als pobles com a Alins o Àreu. La protesta ha estat convocada per Unió de Pagesos, un sindicat que demana esclarir quin és el nombre màxim d'ossos que calculen que hi pot haver-hi al Pirineu, tenint en compte la població i les activitats que s'hi desenvolupen i que l'administració n'assumeixi també les conseqüències. Ho explica Raquel Serrat, representant d'Unió de Pagesos.
El debat ara ja, per desgràcia, no pot ser si o sí o no, perquè ja el tenim, però sí que demanem doncs una gestió adequada. Una gestió adequada que es digui quants ossos es volen tenir al Pirineu, quants n'hi queben. De la mateixa manera que nosaltres, doncs, quan tenim una empresa ramadera, hem de dir quants animals tenim, doncs també s'ha de dir quants ossos hi queben al Pirineu i també que es delimiti quin és l'espai de l'os, no? El territori os.
Els ramaders han anat caminant darrere una pancarta on es podia llegir la ramaderia del Pirineu existeix, fins a la seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu, on han llegit un manifest. La concentració de ramaders l'atacava, en aquest cas, 3 tractors.
I encara us expliquem que Girona Temps de Flors ha tancat amb èxit la 69a edició, rebent uns 400.000 visitants, xifra que suposa un increment respecte a l'any passat.
Una edició molt positiva, segons l'Ajuntament, que calcula que l'impacte econòmic serà superior als 10 milions d'euros. Des del consistori reconeixen que cal trobar un equilibri per l'increment de visitants, si bé assenyalen que no es poden posar portes al camp. La vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica, Gemma Geis, ha explicat que s'hauran fet servir uns 400 litres d'aigua en una edició imaginativa pel context de sequera en què s'ha fet aquest certamen. I també ha revelat que durant el mes de gener hi van haver moments difícils en relació amb la possibilitat que no s'acabés fent aquesta edició del Temps de Flors.
El gener va haver algun moment complicat, sí, però bé, amb coneixement i bueno, lluitant, diguem-ne, també des del punt de vista més jurídic, no?, de coses i sobretot innovant, doncs vam tirar endavant.
I obrim també plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort violenta d'una dona a la carretera d'Esparreguera.
Cap a 8:45 de la nit aquest diumenge es va rebre l'avís que hi havia una dona que podria haver patit un accident de trànsit. Efectius dels Mossos i del SEM es van adreçar a l'indret i, en arribar al lloc, van fer les primeres maniobres de reanimació a la víctima, però la dona ja era morta. Posteriorment, es va descartar que la mort hagués estat fruit d'un accident de trànsit i el cas, per tant, va passar mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ara investiguen les causes. Els agents no descarten cap hipòtesi, entre les quals que es tracti d'un nou cas de violència masclista.
I la Policia Nacional, en col·laboració amb la policia local de Sant Feliu de Guíxols, ha detingut un home que circulava amb mig quilo de marihuana amagada sota el seient del seu cotxe.
Els fets van passar el mes d'abril en un control rutinari que fan els dos cossos de seguretat. Quan van aturar el vehicle, l'home es va mostrar especialment nerviós i això va aixecar les sospites dels agents. Després d'identificar-lo i demanar-li la documentació del vehicle, els policies van registrar el cotxe i va ser aleshores quan els agents van trobar amagada sota el seient del cotxe una bossa precintada i plena de marihuana.
I encara us expliquem que un home de 60 anys ha estat detingut a Vilanova i la Geltrú en relació a la mort violenta d'un altre en una zona de barracots del municipi, segons han informat els Mossos d'Esquadra.
En arribar al lloc, juntament amb el sistema d'emergències mèdiques, els agents que s'hi van desplaçar van constatar que hi havia una persona morta. La investigació posterior va permetre identificar i també localitzar un home presumptament relacionat amb els fets que va ser detingut diumenge.
I el jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional per l'home de 39 anys, detingut dijous passat com a suposat autor d'una agressió sexual a un jove a la canalització del riu Segre de la capital del Segrià.
L'acusat es va oferir a acompanyar el denunciant fins a casa. Tots dos es trobaven a la zona del Pont Vell i aleshores el processat va fer baixar l'home a la canalització on va intentar agredir-lo sexualment. La víctima va denunciar els fets als Mossos i l'home va ser detingut el mateix dijous. La fiscalia va sol·licitar el seu ingrés a la presó.
I finalment, en plana cultural, l'Ambassat ha tancat la 16a edició batent rècords de participació amb més de 7.600 persones assistint als concerts programats al Parc Catalunya de Sabadell. La xifra és un 52% superior al públic de l'any passat, segons ha detallat l'organització aquest dilluns.
Entre el 16 i el 19 de maig es van oferir una trentena de propostes en una programació del tot heterogènia que els responsables del festival assenyalen com a clau per haver disparat la venda d'entrades i també per eixamplar el perfil del públic amb una mitjana de 30 anys. L'edició d'enguany s'arrodonirà el pròxim 9 de juny amb el Petit Ambassat. És una jornada familiar que oferirà un dels pocs concerts previstos d'enguany del Pot Petit amb la Black Music Big Band.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
35 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
L'Espanyol es retroba amb la victòria i supera per 2-1 a l'Oviedo. D'aquesta manera s'assegura jugar els play-off descents a primera divisió.
I és que, a més, els pericos també mantenen les opcions de pujar de categoria directament sense haver de jugar aquesta eliminatòria de play-off, però aquesta opció és més remota, tenint en compte que només queden dues jornades per acabar la Lliga de segona divisió i que la distància amb el segon classificat, per tant, plaça que dona accés directe a primera, és de 3 punts. En tot cas, per aconseguir pujar directe necessiten guanyar els dos partits que queden i esperar una carambola per poder optar a una de les dues primeres places. En el partit d'aquest dilluns, l'Oviedo s'ha avançat amb un gol de Luengo, però Braithwaite, de penal, feia pujar l'empat només 10 minuts més tard. L'Oviedo tornava a posar-se per davant abans de la mitja part, però l'àrbitre anul·lava un gol per fora de joc posicional, una decisió molt protestada pels visitants. A la segona meitat, ja una diana solitària de Cabrera donava els 3 punts a l'Espanyol.
I avui hem trobat el gol, potser hem trobat el gol sense mereixer-ho tant com el dia de l'Sporting, per mi, objectivament, però al final, doncs, bueno, són detalls els partits i d'aquí al final seran detalls, eh? També et dic que penso que un partit de play-off contra ells no tindrà res a veure amb el partit d'avui. Penso que el partit d'avui per jugar per ells era més fàcil per jugar-lo que per nosaltres. Llavors penso que, no, que el partit no seria igual en cas de trobar-nos, clar.
Declaracions de Manolo González, entrenador de l'Espanyol. Els propers partits dels pericos serà diumenge que ve al camp de la Morevieta.
I a primera divisió, el proper diumenge es tancarà la temporada, una última jornada de Lliga que el Barça i el Girona afrontaran amb canvis de dia i d'horari.
Sí, perquè com que no hi ha res en joc, ja no hi ha jornada unificada. El Girona obrirà, per tant, la darrera jornada del campionat, rebent el Granada, que ja és equip de segona, aquest divendres a les 9 del vespre, i el Barça la tancarà visitant el Sevilla diumenge, també a les 9. D'aquesta manera, el Girona podrà fer la seva rua de celebració diumenge a la tarda, tal com estava previst, i els aficionats culers podran centrar tota l'atenció dissabte en el partit del femení que juga, recordem, la final de la Champions.
Un Barça femení que s'ha assegurat la continuïtat d'Alexia Putellas.
Sí, després de mesos de converses i especulacions, l'entesa per a la renovació del contracte ja és una realitat i la signatura es podria fer oficial avui mateix. En principi, la renovació seria per dues temporades i caldrà veure com s'acaba tancant la tercera d'opcional. Recordem que la jugadora de Mollet del Vallès havia rebut propostes d'altres clubs, però ella mateixa s'havia mantingut ferma per tot donar prioritat al Barça abans d'escoltar les ofertes que poguessin arribar d'altres clubs.
I en bàsquet, el Baxi Manresa intentarà avui igualar els play-offs de quarts de la Lliga d'ACB contra l'Unicaja després de perdre el primer partit de la setmana passada.
Una eliminatòria que juga en aquesta sèrie el millor de 3 partits, per tant, si els manresans no aconsegueixen guanyar avui, quedarien ja eliminats de la lluita pel títol de Lliga. En el primer partit disputat la setmana passada, van arribar a plantar cara al millor equip de la fase regular de la competició, aconseguint dominar el partit durant la primera part, però els malaguenys van saber reaccionar a temps per endur-se la primera sala. El partit d'avui es disputarà al Nou Congost amb un Baxi Manresa amb l'objectiu marcat de guanyar davant la seva afició per forçar un tercer partit de desempat. L'entrenador del Manresa, Pedro Martínez, es mostra optimista.
donar el nostre màxim fins a on arribem. Si guanyem, fantàstic. Jo crec que la temporada es mereix un tercer partit mínim, però si donant el nostre màxim no ho aconseguim, pues, tindrem que assumir-lo i mirar cap endavant, no? No queda un altre.
El partit començarà a 8:45 del vespre.
I en tenis, Rafa Nadal ja s'entrena a les pistes de París, on aquesta setmana comença el Roland Garros.
Segon gran slam de la temporada, que arriba amb bones sensacions per a Nadal, que aquest dilluns se l'ha vist fer un bon entrenament de nivell, que ha desfermat la bogeria entre els milers d'aficionats que omplien gran part de la pista. Nadal torna, recordem, a la terra batuda, la seva superfície preferida. De fet, al seu palmarès hi llueixen 14 títols de Roland Garros. A més del tenista balear, l'altre protagonista serà l'espanyol Carlos Alcaraz, absent per lesió al Godó a Monte Carlo i a Roma. El murcià té una espineta clavada a Roland Garros, on va arribar a quarts l'any 2022 i a semifinals l'any passat, eliminat per Novak Djokovic. La fase prèvia del torneig arrenca avui mateix, amb els tenistes buscant el bitllet en el quadre final d'aquest torneig parisenc. Les eliminatòries definitives des de la primera ronda se sortejaran dijous.
I pel que fa al futbol sala, el Barça ja prepara els play-offs de la Lliga amb una llarga llista de lesionats.
Sí, perquè l'entrenador Jesús Velázquez no podrà comptar per lesió per aquesta fase final ni amb Sergi Lozano, ni Diego, ni Sergi González i ni tampoc Àlex Yepes. Ara mateix el tècnic treballa amb 10 jugadors disponibles al primer equip i per això també compta amb 7 jugadors del filial. L'equip blaurana, recordem, s'entrena tota la setmana a la ciutat esportiva en sessions matinals de 3 hores, perquè el primer partit dels play-offs ja juga aquest divendres contra el Mancenares i el Palau Blaurana.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i arribem a 8:45 del matí. Que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Giro, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Cara bé.
Cara bé.
Què ens expliques avui?
Mira, avui porto una notícia molt bona per les llúdrigues del nostre país.
Les llúdrigues.
Les llúdrigues, sí, sí. Perquè s'ha anunciat la construcció d'un pas de fauna per a llúdrigues a la C12 per evitar que les atropellin. Resulta que en aquella zona, que és a l'altura de la presa de Flix, a la Ribera d'Ebre, hi ha molts atropellaments de llúdrigues, perquè està al costat de la presa i, clar, no poden passar si no és per la carretera. Mm. Pobres llúdrigues.
Han de creuar.
Exacte, ho han de creuar.
Què això... és un pas per llúdrigues?
Mireu, doncs ho he estat buscant. Resulta que es pot fer tant per sota com per sobre, com una mena de pont,
val.
I a sobre hi poses vegetació perquè puguin passar tranquil·lament. Sí, 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 un pont amb vegetació, un pont natural.
Jo crec que l'hauria de dissenyar Pixar, no? No? És com una cosa molt de dibuixos animats o animació.
Una miqueta
de llúdrigues.
Sí, sí.
I al costat posar alguna tenda per llúdrigues i fer un petit poble de llúdrigues.
Oh. Estaria bé. Són molt maques, les llúdrigues. Són molt
centre
mones.
Comercial de llúdrigues.
Un centre comercial de llúdrigues, uns Mossos d'Esquadra de llúdrigues.
Està bé, això.
Policia Nacional, Guàrdia Civil.
Anava a dir, això ja ho tenim, però no vull posar embolics.
De llúdrigues.
En fi, aquesta notícia l'ha anunciat el Departament de Territori, que ha publicat una licitació per la construcció d'aquest pas de fauna a la carretera C12, el que dèiem, a l'altura de la presa de Flix a la Ribera d'Ebre. Llavors, resulta que fa anys que ha anat augmentant l'atropellament de llúdrigues en aquesta zona, i resulta que la llúdriga és una espècie protegida a Catalunya molt important. Des de l'any 1973 està en perill d'extinció i la seva caça està prohibida. Per tant, importantíssim, doncs, crear aquests passos i facilitar la vida a aquestes llúdrigues. Tot i això, actualment ha augmentat molt la població de llúdrigues a Catalunya, i de fet a quasi tots els rius de Catalunya es poden trobar llúdrigues, i que és una cosa molt positiva perquè indica, doncs, que els rius que tenim estan molt sans i tenen molt bona qualitat.
Estàs contenta, ja se't nota.
Sí, 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 sí. Resulta que és molt positiu que hi hagi llúdrigues.
Sí, la Vallès, quan parla de bitxets, està contenta.
I de plagues...
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Les notícies animals són, si més no, curioses, no? Sí, en fi, el document aquest que s'ha elaborat i que s'ha publicat per licitar les obres del pas de fauna, diu que la presa obstaculitza el desplaçament de llúdrigues que haurien de sortir, doncs, del curs del riu i travessar la carretera, i per això moltes vegades, doncs, són atropellades. Llavors, aquesta construcció d'aquest pas de fauna costaria 390.000 euros i duraria 4 mesos, aproximadament.
O sigui, 4 mesos per fer el pont aquest natural.
Exacte, encara no se sap quan començaran les obres.
Se sap si serà túnel o pont?
No se sap.
No se sap. De moment s'està licitant.
Tirarà la moneda en l'aire i el que surti primer, no?
A veure.
Però i després haurà que educar les llúdrigues, no? I
dir-li... Clar, perquè pugin per dalt. No, perquè jo crec que ja són intel·ligents.
Clar, els hi posen senyals.
Posa senyals?
Clar. I la segueixen.
Una llúdrigueta. Obligado a girar.
Poses una llúdriga esclafada a la part de la carretera, no? Perquè no passin prohibido. Una calavera, una llúdriga. I una feliç fent saltironets pel pont.
Espero que siguin prou intel·ligents com per saber que han de passar... per on hi ha vegetació i no per on hi ha cotxes.
No conec cap llúdriga, no puc dir.
Tractant... Jo tampoc. Exacte. Tenen pinta de ser intel·ligents.
Exacte. Tractant-se de Flix, ara només falta que per les llúdrigues i per tota la resta d'humans vigilin què fem la central nuclear.
Bueno.
No passa... Vaja, un detall, eh?
Estaria bé, no?
Bueno,
estaria bé. En fi.
En fi, canvi de tema.
Vinga.
Detenen un...
No. Has vist que em posava jo en un camí
vinga,
maco,
adéu.
Eh?
Joan, prou.
Vinga.
Canvi.
Ah,
som-hi.
És una llàstima no poder dir més cops llúdriga, perquè trobo que ho han dit poc en aquests...
Llúdriga.
Llúdriga.
És una paraula maca, eh?
Ah, sí? A mi em sona un insult.
Llúdriga.
Sí. Sí. És una llúdriga.
Sí. M'agrada. És que a mi m'agraden molt les llúdrigues, no? Surten a vegades vídeos d'aquests a Instagram, de llúdrigues...
No.
Ah.
Que en surten perquè busques aquestes notícies.
Exacte. Jo no sé el teu tipus d'algoritme, però...
No és el nostre.
El meu algoritme em surten llúdrigues, segur.
Però no l'heu deixat acabat. Vídeos de llúdrigues fent què?
Sí, llúdrigues, doncs, entre elles, fent-se mimos i... Són molt mones.
Es netegen entre si.
Al poblet haurem posar un spa.
Sí, farem un circ de llúdrigues.
Vinga, canvi de tema.
Sisplau, va.
Detenen un home que va treure 185.000 euros del compte d'un mort durant 3 anys. Durant 3 anys va estar traient diners del compte d'una persona morta i va arribar a treure'n 185.000 euros.
Aquesta notícia podria ser dels creadors d'aquella persona que es presenta al banc amb una persona morta per treure diners. Arriba
d'aquest estil, eh?
Mica s'ha escrit un crim, eh?
Sí. Però i vull saber més.
A veure.
Necessito, exacte.
Ha passat a Palma i la Policia Nacional...
Tot Palma, perquè jo pensava que seria una cosa...
No serà la dels mosquits.
Sí, sí.
No es recuperen. La Policia Nacional ja n'ha detingut el culpable, per això. Llavors, resulta que un home es va dir que anar traient diners de les targetes bancàries que hauria robat a una casa abans de que el propietari morís, eh? Llavors, aquest home era... va anar a la casa de la persona que està morta per fer de constructor, per fer unes obres, i li va robar aquestes targetes. I llavors, un cop es va morir, li van traient els diners del compte durant 3 anys. O sigui, com pot ser que els familiars d'aquest home no se n'adonessin que durant 3 anys... Ui!
Perdoneu.
Que durant 3 anys havien estat traient diners del seu compte corrent.
En devien tenir molts de diners.
Sí, devien d'anar sobrats de diners per no adonar-se'n.
Sí.
O era un compte que tenia ell molt amagador.
Sí, sí.
Saps?
També.
O era una llúdriga.
Sí. Resulta que el fill no tenia gaire relació amb el seu pare i se'n va donar al cap de 3 anys que faltaven tots aquests diners. Llavors, l'acusat d'això hauria agafat aquestes targetes quan feia de paleta a casa seva i el van identificar perquè el 2023, 4 anys després de la mort del pare, el fill es va adonar que d'aquests moviments bancaris que hi havia hagut al compte i que hi havia hagut algú que durant alguns dies es dedicava a anar traient 1.000 euros cada dia.
Fixa't. Home,
1.000 euros cada dia, eh? Sí, el compte anava restant. Llavors, ho va denunciar i va resultar que el lladre era un home que havia intentat ocupar la casa de la persona morta feia uns anys. De fet, l'home havia fet com una mena de contracte de lloguer fals per intentar-se quedar a l'habitatge, però la policia ho va veure i el va fer fora. Llavors, la investigació va portar després a diferents caixers automàtics de Palma, on s'havia extret aquest efectiu 3 anys després de la mort del titular dels comptes, que els comptes aquests continuaven actius. Llavors, els caixers eren molt a prop del domicili de la persona que havia intentat entrar a la casa i també del domicili social d'una empresa de construcció de la qual l'home aquest, el lladre, és l'administrador. Aquí hi ha tota una xarxa.
Ni es molestava.
Però jo m'he perdut.
Ni es molestaven d'anar una mica a l'altra punta de...
No va dissimular gaire, aquest home.
Al costat de casa, eh?
Al costat de casa i al costat d'això, d'una empresa de construcció, de la qual era l'administrador ell mateix.
Yeah.
Vull dir que sí, no...
El que és la mandra, eh? Fins i tot per robar.
Sí.
Jo crec que es va pensar que no pillarien. es devia pensar que no el pillarien, que no hi havia cap fill o que no hi havia cap familiar, llavors que podia fer el que volgués. En
també
et
dic una cosa, si durant 3 anys vas fent-lo...
Clar, i ningú et diu res.
I no passa res.
Tu vas tirant.
També és normal que et confiïs, eh?
Clar.
Deus pensar que tens la vida solucionada. Dius, mira...
Sí. Jo vaig traient.
Exacte. En fi, després d'això va ser quan van comprovar que aquest home havia estat fent aquestes feines de construcció que explicàvem a l'edifici abans de que morís el propietari i que va ser en aquell moment quan li havia robat aquestes targetes i després doncs, va ser quan va morir, quan va començar a treure aquests diners.
Exacte. És que, ojo, aquí deixes entrar a casa teva.
Exacte. Aprofito la benentesa per ensenyar-li una...
Ai.
Una llibriga?
Ja em fa por.
No, però per ensenyar una cosa a l'Ajuntament de Barcelona. Poques coses he d'ensenyar jo, eh? Però, vaja, que l'altre dia passejava pel carrer Comte Borrell i em vaig donar una sorpreseta perquè hi ha un tram amb obres i hi ha, en comptes de la placa, hem posat una taleta d'aquelles on posa el nom del carrer. I posa Comte Borrell. Que vaig pensar, o el comte s'ha espantat o demana una transferència bancària o no sé ben bé què és el que està passant.
Es havien saltat la classe de literatura, de literatura no, de llengua catalana, on t'explicaven les diferències entre conte, comte
i comte. Mira, em va cridar molt
l'atenció. Però estava escrit a mà? No.
No.
Bé, perdoneu que us ho digui, placa, no sorprèn tant, potser aquí a Barcelona
pobles,
no tant.
Hi ha més pobles, on passa això.
Sí, i no només en compte, amb noms del carrer que tenen faltes d'ortografies, ja no et dic de restaurants i de bars.
Coses, vigilem.
Però de plaques de noms del carrer, us en faríeu creus.
Restaurants i bars al final són privats, és el que vull dir, si t'equivoques t'has equivocat.
Sí.
Però l'administració pública, home...
Que ho estem pagant nosaltres, estem pagant faltes d'ortografia.
S'ho podria fer mirar.
Sí, un traductor no estaria malament.
Què? Podeu tirar amb el tema...
A mi fa un mal d'ull quan passo per un carrer i està mal escrit i penso, a veure, ningú ha vist que aquí hi ha una falta d'ortografia. Vull dir, entenc que aquest cartell passa per molts ulls i moltíssimes mans. Vull dir, no és una persona que decideix el fa i diu, ja el penjo. No, és que m'explico, vull dir, m'agradaria saber quantes persones hi ha darrere d'una placa d'un carrer, del nom d'un carrer. I encara hem de veure faltes d'ortografia.
Però jo crec que hi ha un responsable d'això, no? És a dir...
El nomenclàtor.
Hi ha molta gent que mirarà i dirà... Ah, doncs...
Està bé, no?
Doncs estarà bé. O sigui, qui sóc jo per dir, no? Però sí que hi haurà un responsable final que hi ha fotut.
Joan, tu no et vols posar de final de responsable de nomenclàtor? D'anar mirant els noms dels carrers? No, jo t'hi veig,
Ara.
Nomenclàtor.
Jo t'hi veig.
Ara m'hi posaré.
Jo t'hi veig.
Escolta, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, va.
To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change.
Una de les grans, eh?
I tant, sí, això...
A mi em va enamorar molt a través d'una banda sonora de...
Quina?
A tu t'encanten les bandes sonores,
eh? De la Barbie, o...?
James Bond.
Ah, de James Bond.
Sí.
Perdó, ja sé que no és el tema, però ho havia de comentar. Vosaltres heu vist la febre bogeria que hi ha hagut aquest cap de setmana amb Taylor Swift, que ha començat la gira europea, a Estocolm.
Que
era
un concert,
o no sé on... És un fenomen, o sigui, de debò, jo dic, però com pot ser que tanta gent que conegui hagi anat fins a... Crec que era Estocolm, ara no ho sabria dir, però fins a algun altre país hagi agafat vols i s'hagi estat 10 hores fent cua per veure-la. És, de debò, és un fenomen de masses.
La setmana que ve va al Bernabéu.
Clar, però tot esgotadíssim des del minut zero.
Ja.
Sí, Taylor Swift és digne d'estudi.
Sí.
Jo tinc unes declaracions per ahir guardades a X, d'Òscar Puente,
dient... L'antic Twitter.
D'Òscar Puente parlant de Taylor Swift.
Sí, dient que la il·lusió de la seva vida és anar a un concert de Taylor.
No pot ser.
Sí, ja les portaré en algun moment del programa.
Òscar Puente hauria de vigilar una mica més els tuits.
Sí, jo crec que té els dits ràpids, saps?
Té el dit fàcil i després hi ha problemes diplomàtics amb l'Argentina, saps el que et vull dir?
Cosites.
Clar, l'altre tampoc es queda curt, però vaja...
Bueno, pero lo de Óscar Puente, perdona, yo creo que va a ser de viva veu tot allò que va dir de les substàncies i tal.
Sí, lo de les substàncies va ser viva veu.
Sí.
Però també va fer algun tuit dels seus,
Del
Bueno, tot això,
perdoneu,
que
li heu vist. Per la no parlem de Taylor Swift, parlem de Billie Eilish. Llàstima.
Escoltem, eh? I estem amb tu.
D'acord.
Sí, 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 no és que de cop i volta hem dit...
Sabem que està aquí a l'estudi dient coses.
Billie Eilish, m'és igual, a mi parlen de Taylor Swift o no t'escolto.
Què li ha passat a mi?
Doncs que ha tret el seu nou disc, Hit Me Hard and Soft, un àlbum molt esperat i que en general segueix bastant doncs, el seu estil habitual. Les lletres són directes, són sinceres, aquest to molt introspectiu, amb aquesta manera de cantar així com xiu-xiuejant, que caracteritza
tant
xiu-xiuejant.
No, no, però canta'ns una mica. Dit això, que sapigueu que Billie Eilish evidentment ha complert el seu somni, però ella deia que el seu somni era que Justin Bieber la seguís a les xarxes socials i com ha canviat el món, com ha girat tot, que evidentment ara és bastant més famosa Billie Eilish que Justin Bieber, i explicava el dia que Justin Bieber va començar-la a seguir, que clar, ella no s'ho esperava, era un adolescent pràcticament amb una Billie Bieber, i de cop i volta... Mira, les coses canvien.
Sí, sí. Doncs això ha tret aquest nou disc. La cançó que estàvem escoltant al principi es diu Chihiro, que està inspirada en la pel·lícula del Viaje de Chihiro, sobretot amb el personatge... Heu vist el Viaje de Chihiro?
Sí.
Ah, vale. Doncs el personatge del drac en Haku, sabeu, el que és un nen, que en veritat és un drac, no? Bé, no. Doncs està inspirat en aquest personatge.
No me'n recordo, vamos.
Llavors, el que explica la cançó, no?, és que la Billie Eilish fa com una mena de viatge com la Chihiro i passa, doncs, per un viatge d'autodescobriment, llavors enfronta molts desafiaments per estar amb els que més estima, moltes batalles internes, buscant entendre, preservar l'amor, en fi, una història molt bonica.
A veure, perquè hi ha diverses pel·lícules.
És que jo estava confonent amb Hachiko.
No, Chihiro.
No, Viaje de Chihiro.
Jo dic, no em sembla que hagi cap
drac. És el Viaje de, no? El Viaje de Arlo, el Viaje de Chihiro, el Viaje de Chihiko.
Clar.
Ja no sé quina
vista. És difícil, eh?
El de Arlo, segur.
Ah, Hachiko no té viatge davant, és Hachiko.
Hachiko.
És la del gos,
Hachiko.
Una plorera em va agafar l'altre dia amb aquesta pel·lícula.
Però aquesta és la de l'os enorme aquell, que està en una parada de bus i la nena... No.
Ara no, aquesta és Ponyo no, és l'altra, Totoro.
Totoro, veus tu?
Mi amigo Totoro, és una altra.
Que no hay nada de viaje.
És una altra de l'estudi Ghibli. No, no, el Viaje de Chihiro és la de la nena.
Però van per aquí, els
que els pares es converteixen en porcs.
Perdoneu, el viatge de... Aquest, el viatge de Chihiro...
Ai, doncs us la recomano, és boníssim.
És de dibuixos animats.
Sí, és de l'estudi Ghibli.
I Totoro també.
També. Sí, sí.
Hachiko no.
És la que he vist jo, la de Totoro.
Sí, també, molt bonica. En fi, Billie Eilish, amb només 22 anys, ja té sota el braç 3 àlbums i un EP. Sembla molt fàcil de dir-ho, però...
Però tota l'estona, que descansi una... Va...
Sí,
sembla... Billie Eilish a tot arreu, amb els 3 àlbums.
Sembla molt fàcil de dir, però aquesta noia, amb 22 anys, ha fet una de coses... I, a més, amb una qualitat boníssima, un material molt bo. També ha guanyat alguns... Aquest any va guanyar l'Òscar amb la cançó de la Barbie.
Entre altres coses, ha estat la convidada més jove a la Met Gala.
També, és veritat.
Fa poc, recentment.
I acabem la cara B, si us sembla, amb una altra cançó del seu nou disc, que es diu Birds on Feather, ocells de plomes, un títol que prové de l'expressió en anglès Birds of Feather Flock Together, que és una metàfora per destacar doncs, la similitud i la proximitat entre dues persones que comparteixen els mateixos gustos, els mateixos interessos. És una cançó que ha dedicat a la seva parella, una cançó d'amor molt bonica. I, si voleu, acabem la cara B amb aquesta cançó.
Si
Birds of Feather.
I tant, que volem.